Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Un altre voluntari ha mort i ja són 3 les víctimes mortals en la lluita contra els incendis que cremen sense control a Espanya. Els focs molt virulents continuen en actiu a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura. Aquesta tarda, 2 hidroavions proporcionats per la Unió Europea col·laboraran en l'extinció dels focs d'Ourense. De moment, ja són 50.000 les hectàrees calcinades i milers de persones evacuades en els pitjors incendis des que es tenen registres i que els veïns viuen amb impotència.
Pues una pena, un desastre, con mucha tristeza. Se llama tristeza esto. Es un desastre, ha sido un desastre todo. Han trabajado muchísimos los chavales y la gente que trabaja para las BRIF.
Tampoco hay bomberos para apagar todos, como que no hay medios suficientes, que han sido los voluntarios.
És impossible, si havia focos per tots els sitjos.
Avui torna a estar interrompuda la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Galícia pels incendis. Més notícies, Joan Vilaplana.
Mentrestant, al País Valencià ja s'ha pogut perimetrar el foc que va començar ahir a causa d'un llamp a Teresa de Cofrents i que ha afectat unes 500 hectàrees. A hores d'ara ja no s'hi veuen flames, però els bombers continuen remullant els punts calents amb el suport d'efectius de l'Aragó i de l'exèrcit. Els veïns dels dos pobles que es van haver de desallotjar encara no han pogut tornar a casa seva. Juan Carlos Valderramas és el conseller d'Emergències.
Y nos sigue preocupando, como ya he comentado esta mañana, la zona sureste, que es la que tiene más difícil acceso terrestre y en la que se está trabajando mediante los medios aéreos y también con unidades transportadas con hombres en el terreno.
Arriben 2 embarcacions més a Formentera i ja se superen els 700 migrants en poc més de 72 hores a les illes. Les 2 barques precàries d'avui portaven 22 i 26 persones, respectivament. Un passatge més alt de l'habitual en aquesta ruta migratòria entre Algèria i les illes. Enmig d'una xifra rècord, la portaveu de la plataforma Balears Acollim, Margalida Capellà, denuncia la falta de recursos per donar assistència a uns perfils cada cop més vulnerables. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio de la també directora de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània de la Universitat de les Illes Balears.
Augmenten les pasteres, augmenten les persones i no augmenten els recursos. És a dir, a tot Balears només tenim 44 places en el centre d'atenció a les persones vulnerables, és a dir, en aquestes que poden ser sol·licitants d'asil o dones.
El bitcoin ha marcat un nou rècord de cotització. La criptomoneda ha arribat a superar els 124.000 dòlars aquesta matinada, més de 1.000 dòlars més que el rècord anterior que va assolir el juliol. El bitcoin, però també les accions, es beneficien de l'optimisme dels mercats que està impulsant les inversions en general i de les expectatives que la Reserva Federal dels Estats Units relaxarà la seva política monetària i abaixarà els tipus d'interès.
Tarda d'operació sortida del pont del 15 d'agost. Actualitzem la situació de la mobilitat connectant amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Rosa Pujol, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora ens informen des del Servei Català de Trànsit que hi ha 2 quilòmetres de retencions a la Nacional 2 entre Llers i Figueres a causa d'un accident. També hi ha circulació lenta, en aquest cas a causa d'una variant, a la C15 a la Pobla de Claramunt en sentit Manresa. La resta de carreteres de la xarxa viària catalana a aquesta hora s'hi circula amb fluïdesa, segons informen també des del Centre d'Informació Viària. Pel que fa a les rondes, molta densitat amb aturades intermitents a la ronda de dalt, a l'altura de dalt de la Vall d'Hebron, en els 2 sentits de la marxa, i densitat també a la ronda litoral a la Vila Olímpica en sentit Trinitat. I això és tot. Bona tarda.
I tot seguit la informació esportiva amb Joan Fitó. Joan, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha enviat aquest matí la documentació per a la inscripció de Joan García. La Liga ja ho ha rebut i ara només falta que es formalitzi. El club confia a tenir-lo inscrit en les pròximes hores. En paral·lel, el Barça té preparat l'aval de 7 milions d'euros per si al llarg d'aquest mes no arriba a la norma 1-1 i no pot inscriure la resta de jugadors que té pendents, Rashford, Stensna i Gerard Martín. La Liga ja té tota la documentació del Barça sobre l'informe informe de l'auditor i els ingressos dels seients VIP del Camp Nou. En funció del que digui la patronal, el club tirarà endavant o no l'aval. Aquest matí, per cert, l'equip ha fet el penúltim entrenament abans del debut a la Lliga. Continua sense participar-hi Robert Lewandowski, que està pràcticament descartat per jugar dissabte. El Girona Mitchell ha confirmat que Cristian Estuani no estarà disponible per jugar demà en el debut a la Lliga contra el Rayo, degut a un tema personal. Tampoc hi seran Abel, Van de Beek i Miguel. La Lliga, per cert, ha tornat a negar el canvi d'horari per les altes temperatures al club gironí. També Girona, però pel que fa al bàsquet, el Girona incorpora per la temporada que ve l'escorta estadounidenc Mark Hughes. Té 28 anys i prové del Betis, on va ser clau per aconseguir l'ascens esportiu a l'ACB la temporada passada. El conjunt femení, Marta Canella, renova una temporada més amb l'Uni. En hoquei herba, Espanya, amb 11 jugadors catalans, en juga aquest vespre a les 8 les semifinals de l'Europeu contra Alemanya.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu. Amb Roger Carandell.
Passen 6 minuts a les 4 de la tarda. De seguida connectarem amb la Gemma Puig per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana llarg i també actualitzarem l'estat del trànsit, perquè suposo que molta gent deu estar preparant les maletes i té previst sortir de l'àrea metropolitana. També estarem pendents de si hi ha alguna tempesta aquesta tarda i a aquesta hora tenim 36 graus a Tremp, 35 a Igualada i 33 al dipòsit municipal de Premià de Mar. Una de les companyes de l'equip hi ha hagut de fer una visita aquest matí a primera hora. Mariona Córdoba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta companya no ets tu.
No, per sort. Podria ser-ho perfectament, però no.
Aleix Figueres, molt bona tarda.
Què tal, com estàs, Roger?
Tu tampoc ets aquesta companya, que no. Se li ha endut el cotxe a la grua.
Tot i que he anat a veure si tenia etiqueta a la zona blava, perquè feia estona que dic, ostres, me n'he oblidat, eh?
Sí. Es veu que ha aparcat a una zona on fan el mercat dels dijous. I llavors la policia, amb molt bon criteri, se li han dut el cotxe perquè els paradistes poguessin muntar.
Clar, si és el dia dels paradistes, els cotxes fora.
Primer han intentat contactar-la, però...
La policia ha intentat contactar amb ella, l'únic que el cotxe no era ben bé seu.
Quina bona
i
fe.
I s'han fet un... Molt bona,
bona
a favor
fe.
De la policia de Premià de Mar.
Això no passa sempre, eh?
D'aquest tracte personalitzat, no?
Totalment.
Mira, escolta, que ens hem emportat el teu cotxe, que ho sàpigues... No pensis que te l'han robat, que és el primer que penses a vegades quan exacte. Se te l'han portat la...
Fins que ara veus l'enganxina aquesta fluorescent, no? Llavors, es confirma el pitjor.
Es veu que ella s'ha presentat allà al dipòsit municipal, que no hi ha ningú treballant allà, sinó que és clar. Un dipòsit, fins que ha vingut el senyor de les claus del dipòsit, l'ha obert, i li ha cobrat 180 euros amb 21 cèntims.
Res, un esmorzar tonto, eh?
Que ens mare criticava Déu. Aquests 21 cèntims que no acabava de veure d'on sortia, de la factura. Els 21 cèntims...
Deu ser cosa de l'IVA, això.
I li ha semblat que li havien d'arrodonir a 180 justos.
Això es pot desgravar o què?
No ho sé. No crec.
No, eh?
Al contrari.
Home, però és una despesa.
No estàs complint les normes de
però
circulació.
És
una despesa per la societat. A part que és on et surt de... En fi, una abraçada a la Clara Castellà. Dit això, ahir la nit TV3 va emetre un nou capítol de Joc de Cartes.
El meu grec està traspassat.
Això?
Porcaria. Jo et dic que hi ha un pèl, tu el busques. I si no hi ha cap pèl, et calles i em treus un altre gelat de nou i fin del drama. No,
un Joc de Cartes que una vegada més va ser líder amb un 23,8% de quota de pantalla. Carla Rubio, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu has dinat bé?
Doncs et anava a dir, jo estic perfecta, supertipa, superplena. No sé si vosaltres heu dinat tan bé com jo, la veritat.
Enveja, no, ja et dic jo que no, que s'està dinant molt justet aquests dies aquí a la ràdio.
Us he de dir que m'esteu mal acostumant això de cada dijous anar provant els restaurants, eh? Vull dir, estic tenint una molt bona vida.
Jo, si la Carla s'ha d'agafar un dia a la baixa, puc ser la substituta, eh? Per anar a fer una menjadeta.
Carla, saps que tot l'equip es proposa cada dijous per acompanyar-te?
Ja m'imagino que és per estar amb mi.
Evidentment. Segur, perquè és molt, molt i molt simpàtica. Deus haver fet un arròs.
M'he fet un arròs, sí, també m'he fet altres coses, perquè us he de dir que el meu propòsit principal ha estat provar aquells plats més polèmics i més comentats en el programa d'ahir.
Perfecte.
Llavors,
perfecte,
tindrem molt a dir.
Molt bé, aquest va semblar el capítol d'ahir, perquè un parell de personatges conflictius, no? Sí, sí que els hi tenim, no?
Sí, sí, hi ha molt a comentar. Jo patia perquè l'estrena de Joc de Cartes d'estiu, el programa de la setmana passada, va ser tan fort i hi havia tant a dir que pensava, dic, a veure com serà el següent. Però per mi han complert totes les expectatives perquè ja veureu que en tindrem per estona. Moltes coses a dir.
Perfecte, Carla, doncs aquí una estona tornem cap aquí on ets, que fas molt bé de no dir-ho perquè ho descobrirem a quin dels tres restaurants has estat dinant avui. Ens veiem d'aquí una estona.
Fins ara.
Passant 10 minuts a les 4 de la tarda. Víctor Navarro, com estàs?
Molt bones, com esteu?
Molt bé, a on pares, tu, aviam?
Ara mateix a una cafeteria... Hola, què tal? Que volia... Estava demanant un cafè amb llet. Que...
No, demana, demana, tranquil.
Un cafè amb llet per emportar amb gel, sisplau.
En què em diuen? Targeta.
No, res. No tinc. Tard. Pregunta si tinc aplicació, perquè si tens aplicació...
Aplicació de què?
No, de la cafeteria, perquè deu ser que cada 10 consumicions... No, ja ha passat la targeta.
Ah, fidelització,
ja està, comparació acceptada.
Què acabes de pagar? Què t'han cobrat?
1,80.
Ah, mira.
Amb llet, amb gel per emportar.
Molt bé.
I bueno, bé, i llavors, i això. Sí, és que m'has trucat just en el moment.
No, sí,
en el moment.
Dic, truquem amb Víctor, perquè vindrà d'aquí una estona, aquí a l'estudi, dic, per saber on passa, sí, també, i m'havia apuntat, literal. Segur que s'estarà agafant el seu cafè amb llet quan el truquem, i mira.
Correcte, així és, sí, sí. Bueno, per què ha quadrat així? Si em truques un minut després o dos després, ja no. Bueno, com esteu? Bé,
molt
bé,
molt
bé. La tarda?
Sí, no, pinta bé, tot plegat. I et volia dir que parlarem dels paquets de la tele, del futbol, que comença la Lliga aquest cap de setmana.
M'interessa,
això. Per saber la gent que volem veure futbol, quan haurem de desembutxacar aquesta temporada.
Uf, molts calés, eh? I cada vegada puja més.
És el que deia,
i la gent, sí, la gent es queixa molt. I hem de preguntar també el tema dels bars, perquè cada vegada hi ha menys bars que comprin el pack, perquè han de pagar, no sé si són 500 euros al mes, una cosa així, després preguntem.
Un dineral.
I cada vegada hi ha menys bars perquè no els hi surt a compte, molts bars, no els hi surt. O la gent consumeix molt, o si només consumeix cervesa, molts bars no els hi surt a compte pagar aquesta quantitat de diners per donar els partits.
Mira, en parlarem amb en...
No
m'estic parlant amb la...
No, és que
amb la cafeteria.
Sucre. No, sí, perquè m'ha dit sucre, perquè m'estic traient, no? Millor, poca sal i el sucre intentant eliminar-lo.
El mínim possible. I què?
Exacte.
Te tires una mica o t'has passat a l'estèvia, aquestes coses?
No, no li tiro res. Ara ja em va bé, així. Alguna vegada, si necessito una mica més d'energia, li foto una mica, Però no, ara estic bé, sense sucre. Ja està bo.
Víctor, ens veiem d'aquí una estona. Parlem tot això del futbol i els paquets de les plataformes.
Ara ens veiem a l'estudi.
Vinga, va, fins ara.
Fins ara.
Avui també viatjarem fins al cor de l'Amazònia. I anirem per conèixer la història d'en Jordi Gil, un català que fa 25 anys que hi viu.
Aquí, que estem tan a prop del bosc inundat, és on estan els grans cocodrils. També hi ha l'anguila elèctrica, pot ser alguna serp gran. Ficar-nos a l'aigua, aquí no.
I si hi hagués una emergència?
Una emergència? Bueno, dintre una emergència...
En parlarem amb en Guillem Tarrés, que fa unes quantes setmanes va navegar amb ell per l'Amazones, que és el riu més gran del món. Bé, tot això d'aquí una estona. Abans hem de fer una ullada, com sempre, a l'actualitat del dia. Perquè Protecció Civil torna a activar l'alerta del Procicat per calor intensa.
Un dia que serà molt càlid, no només a punts de l'interior, sinó també a la façana costanera. Avisos meteorològics per calor intensa entre el Maresme i el Garraf. En tota l'àrea de Barcelona, aquestes temperatures es poden alçar cap als 35 graus.
De fet, semblava que la cosa anava una mica de baixa, però tornen els valors alts en aquest final de setmana. En concret, aquest cap de setmana les temperatures pujaran arreu del país. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya apuntava aquest matí que la segona onada de calor no s'ha acabat arran d'aquest repunt de la temperatura.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.
Ara mateix hi ha avisos activats per calor intensa i també per intensitat de pluja, principalment en zones del Pirineu i el Prepirineu, com ja ha passat els últims dies, amb acumulacions que avui podrien superar el llindar de risc entre els 20 litres, per allà els 20 litres per metre quadrat, en només 30 minuts. A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'alerta per calor diurna, desplegant equips de carrer per repartir aigua i gorres, a més d'informar les persones més vulnerables dels refugis climàtics més propers on poden anar.
I a aquesta hora saludem a la Gemma Puig. Bona tarda.
Bona tarda.
Com va, Gemma?
Bé, fa calor.
Molta.
Fa una miqueta més de calor.
Molta, i tinc la sensació que aquest cap de setmana i aquest divendres festiu per molta gent continuarà aquesta
més.
Calor. Més, encara?
Sí, exacte. Encara una miqueta més. Ahir vam tenir... Respir no se li podria dir perquè va baixar molt poquet, però va baixar 1 o 2 graus la temperatura. Avui, ara mateix, ja gairebé toquem els 40, no hi arribem del tot, tenim 39,5 a Vinebre, 38,7 al Pantà de Darnius, 38,6 a Torroix de Priorat, però també on més ha pujat avui la temperatura és a la costa i al prelitoral, Costa Central, Camp de Tarragona, 36 a Barcelona, 36 a Viladecans, 38 a Súria, per tant, calor intensa. I sí, el cap de setmana en farà més, i aquest cap de setmana llarg, és a dir, demà divendres, els avisos de calor ja s'extenen una miqueta més, avui sobretot a la costa, demà ja van des de l'Empordà fins a l'Ebre i també cap a Ponent, i dissabte encara una miqueta més. Dissabte els avisos de calor s'intensifica també aquesta calor cap a la Catalunya central, cap a l'altiplà central, per tant, valors que avui jo crec que acabarem arribant als 40 i si no quedarà molt, molt a prop, demà ja hi tornarem a arribar i es podran superar de cara a aquest cap de setmana llarg.
Seguirem tenint algunes tempestes de tarda com hem vist aquests dies?
Sí, mira, n'hem tingut ja, fins i tot amb intensitat. Hem caigut 24 litres a Guardiola de Berguedà, dels quals 20 han caigut en mitja hora, per tant, s'ha superat aquest registre d'intensitat en aquest sector del Berguedà. Ara mateix ha fluixat una miqueta aquesta tempesta que ha deixat aquests 24 litres, però també el 6 a Castellà de Nuc, 3 a Molló, i ara el ruixat se situen entre el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, nord del Solsonès, i també comencen a haver-hi uns altres ruixats cap al Ripollès. Per tant, aquesta tarda sí tindrem moviment i en continuarem tenint, encara és dureta, i per tant continuaran aquestes properes hores amb ruixats i tempestes. Sí que a partir de demà tindrem més estabilitat, és a dir, que demà serà menys probable i també durant el cap de setmana serà menys probable que tinguem algun ruixat. Tindrem un temps més estable, amb més calor i amb menys possibilitats de ruixats.
Perfecte, Gemma. Mira, ja que tinc aquí, aprofito per fer-te una consulta, perquè estava mirant el temps que fa GURB, ho mirava amb el mòbil, GURB és el meu poble, i surt una cosa de color vermell, aquí una icona, que diu qualitat de l'aire desfavorable. Això és a conseqüència de la calor i què vol dir?
Això, si és el ozó troposfèric, això és degut als molts dies d'anticicló, és a dir, quan tenim molts dies d'estabilitat, de que no hi ha moviment, no hi ha pertorbacions, doncs el que fa és que aquest aire es queda més estancat i llavors normalment a la zona d'Osona també arriba l'ozó troposfèric, que és aquest ozó que ve més de l'àrea metropolitana i amb els vents acaba arribant doncs, cap a la Catalunya central. Això, quan portem molts dies d'estabilitat i que no hi ha dispersió, doncs aquesta, sobretot a les hores centrals del dia, al migdia, és quan hi ha aquests avisos d'aquesta qualitat de l'aire més empobrida.
Perfecte. Bueno, ara sembla que tothom té preguntes per la Gemma. Aleix, ja li vols demanar.
Sí, de fet, Gemma, com que crec que aprofitarem tots per anar a la platja aquest cap de setmana, dic, no sé com tenim la temperatura del mar per allò que normalment t'hi poses, no? I quan t'arriba la cintura t'agafa com aquell ai al cor. No sé com la tindrem, la temperatura del mar.
No, aquests dies també hi ha pujat la temperatura de l'aigua del mar, per tant us podreu banyar tranquil·lament. A més, farà molta calor i també tenim avisos de calor nocturna, és a dir, que aquest cap de setmana no només hem de parlar de la calor que farà durant el dia, que és important, sinó que també la nit de divendres a dissabte, tot el que és des de l'Empordà fins al Baix Llobregat, i en aquests avisos de calor nocturna, és a dir, que aquesta temperatura no baixarà. És a dir, mantindrem aquests valors de 24-25 graus o més altes. Avui ha baixat una miqueta durant la nit, ni que sigui un grau, i aquest cap de setmana torna a pujar la temperatura.
Nois, molta paciència,
paciència.
Sí. Ja passarà.
Ja passarà. A partir de dimarts baixa la temperatura.
Sí, primera dilluns, ara dimarts...
Ja,
dilluns ja baixa una mica. Dilluns ja baixa una mica. Però sí que a partir de dimarts, dimecres, és quan es normalitza. Això no vol dir que vingui fred, eh? Però ja sí que tindrem unes temperatures doncs, una miqueta més normals per l'època.
Déu t'escolti.
Gemma, demà treballes? Perquè nosaltres sí.
Sí, demà treballo. Sí.
Demà truquem a veure com va la cosa.
Això mateix. Molt bé.
Molt bé. Fins ara.
Fins demà. Adéu.
I en plena onada de calor, cap de setmana una mica més llarg pels que no estan de vacances, no és el cas de la Gemma Puig ni de nosaltres, i per tant, pels que poden, segurament nova operació sortida.
Exacte, Roger, s'espera que avui hi hagi moviment a les carreteres catalanes que, doncs, per aquest festiu del 15 d'agost, aquest pont una mica més llarg que arrenca demà divendres, el que dèiem, anar i venir de vehicles a partir d'avui mateix, el Servei Català de Trànsit preveu uns 340.000 desplaçaments des de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè
la resta ja no hi són, sobretot aquí al costat de Catalunya Ràdio, una operació sortida que s'allargarà fins demà al migdia i es preveu que diumenge només tornin la meitat d'aquests vehicles. Per tant, tràfic a les carreteres catalanes i això vol dir que cal extremar la precaució.
Connectem amb l'equip viari. Rosa Pujol, molt bona tarda.
Tarda.
Com tenim la mobilitat a aquesta hora?
Doncs a aquesta hora hi ha força tranquil·litat en general, tot i que accidents ja variats compliquen la circulació en determinats punts. Aquests concretament són l'últim que s'ha registrat, que s'ha produït, és a la P7, a l'altura entre Subirats i Gelida hi ha uns 4 quilòmetres de circulació molt lenta en sentit Tarragona, bé, de fet en els dos sentits de la marxa, perquè aquest accident fa que hi hagi tallat un carril en sentit Barcelona. Recordem, en aquesta autopista, la P7, uns 4 quilòmetres d'aturades a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia per aquest accident. A banda, també hi ha circulació lenta a la Nacional 2 a l'altura de Figueres per un altre accident, i a la C15 a l'altura de la Pobla de Claramunt també hi ha un carril tallat en direcció a Manresa per un avariat. A la resta de vies catalanes, en principi, segons ens informen des del Centre d'Informació Viària, doncs no hi ha problema, si circula amb molta tranquil·litat.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Rosa.
Bona tarda.
Passen 5 minuts d'un quart de 5 i si en lloc de marxar de vacances per carretera o d'agafar un vol, demà pot ser un dia complicat al Prat.
El problema, cap de setmana és aquest cap de setmana que és el més alt d'ocupació de vols i de número d'operacions en tot l'any. I sí que, evidentment, hi ha un problema d'ocupació, de número de retrasos que hi haurà, de cancel·lacions.
De fet, l'aeroport del Prat té previst operar més de 4.000 vols durant aquest pont, un 3% més que l'any passat en aquestes dates. Tot i això, les vagues del personal de terra i d'equipatge que s'inicien demà i que afecten Ryanair i una desena de companyies com Emirates, British Airways, American Airlines o Norwegian podrien provocar retrasos i cancel·lacions, tal com comentava Josep Ramírez, responsable del sector aeri de la UGT. Una vaga que també afectarà la resta d'aeroports catalans com on opera Ryanair, com són l'aeroport de Reus i el de Girona, i el Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims a l'aeroport del Prat que van des del 40 fins al 76%. Tot i això, el conflicte laboral no té previsió de solució, ja que no hi ha cap reunió entre empreses i treballadors que aturin les vagues. L'aturada està prevista que es repeteixi els 3 caps de setmana d'agost i també afectarà els aeroports del Prat i Palma.
I avui arrenca la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona. No sé si teniu previst treure-hi el cap, Mariona.
No, en principi no. Tot no? El que sigui Festa Major a Barcelona m'agobia molt.
És que s'aglutina molta gent a la Vila de Gràcia, que a més els carrers són tan estrets que de sobte trobes que hi ha un tap a cada carrer.
Mira que és maca, perquè és original, pots anar visitant els diferents carrerons i les decoracions, però a mi tanta gent m'agobia moltíssim. Mm,
t'agrada més la de Ripollet.
La de Ripollet està bé, veus? I la de Cerdanyola, el Vallès també.
Ella és més d'aquella zona, zona.
La meva gent.
Escolta, que la Festa Major de Gràcia, com dèiem, és una de les més populars de Barcelona pels seus carrers engalanats i també per l'agenda cultural, sobretot de cultura popular i de concerts, que ocupa la totalitat del districte. I el tret de sortida es viurà aquesta nit amb el pregó i a partir d'aleshores els actes s'allargaran durant una setmana fins al proper dijous 22 d'agost.
Unes festes que arrenquen amb polèmica. Ha passat alguna cosa amb buhos que no m'he enterat?
No, res a veure. Guillem
Soler
és a Calafell a la platja, cap problema, no patiu. Tot plegat perquè per primera vegada, com dèiem, a les Festes de Gràcia hi ha polèmica perquè l'Ajuntament de Barcelona ha prohibit que els bars i restaurants puguin treure els tiradors de cervesa, barres o neveres al carrer durant les festes. Una cosa que és força comú a les Festes Majors de Barcelona, doncs sembla que ara no passarà a les Festes de la Vila de Gràcia.
Què és una Festa Major sense un tirador?
Totalment. Però ara us explico una mica més perquè tradicionalment altres anys podíem fer-ho, independentment de si tenien llicència de terrassa o no, una mesura que permetia que no hi hagués aglomeracions de gent dins dels locals.
El que és tenir una barra i una nevera, què afecta? Què afecta el carrer? Què afecta la plaça? Està dintre el bar. Festa del barri, les calles estan decorades, tot bé, i reps aquesta normativa i es converteix en pesadilla, no festa. On està la festa?
De fet, la mesura, però, només afecta a bars i restaurants. Les associacions, com us deia, dels carrers sí que podran tenir barres per servir tot tipus de begudes entre el 14, és a dir, entre aquesta nit i el 21 d'agost, ja que defensen que és un dels principals suports econòmics per fer, doncs, que els carrers estiguin guarnits i que la festa tiri endavant.
I I molta, molta atenció si us han robat el mòbil.
Exacte, perquè els Mossos d'Esquadra han obert un lloc web amb la intenció de retornar centenars de mòbils robats. No sé si, Mariona, has trobat el teu en aquest nou lloc web.
No, perquè a mi em van robar el mòbil l'any passat a la Patum i encara l'estic buscant, eh?
I, per tant, podria ser,
podria ser
que estigués en aquesta web que han obert els Mossos.
Exacte, perquè els Mossos fa unes setmanes van recuperar més d'un miler de mòbils en un operatiu policial, per tant, acumulen molts dispositius mòbils a les dependències policials de la policia catalana, que va permetre, doncs, també desarticular diferents organitzacions criminals que es dediquen a la compra-venda de telèfons sostrets, i el següent pas era obrir un canal per trobar-ne els propietaris, i des d'aquest dimecres ja és possible. A la pàgina web dels Mossos d'Esquadra s'ha habilitat un cercador per retornar aquests més de 1.000 mòbils robats. De fet, els Mossos d'Esquadra expliquen com cal fer-ho per recuperar-los.
Ves al web de Mossos.cat, ves a l'apartat de serveis i tràmits i accedeix a l'enllaç mòbils sostrets / recuperats. Introdueix l'email del teu mòbil i, si apareix a la llista, segueix les instruccions per recuperar-lo.
Clar, heu de tenir l'email,
eh? Ho estic fent, eh? Mossos.gencat.cat.
Sí, serveis i
ha dit serveis i tràmits. Sí.
Hi ha d'haver un lloc que...
Mira, aquest mòbils sostrets. Mòbils sostrets i recuperats.
Exacte, sí.
Introdueix, aquí et diu, els 15 números d'email.
Que, per qui no ho sàpiga, hi ha vegades que sobretot estan a les caixes del mòbil. És a dir, quan tu compres el mòbil i te'l donen dins d'una caixeta, en aquella caixeta, i posa el número, i després també, si vas a la configuració del mòbil, també pots trobar aquest número.
Seria com la referència, sabeu que quan us demanen aneu a buscar una peça de recanvi del cotxe, us diuen el número de vestidor del cotxe. Doncs seria això.
Guardeu les capsetes dels mòbils?
Jo, de l'últim, sempre el guardo.
Jo totes fins que el deixo de fer servir.
Per tant, sí que tens aquest email.
Sí, perquè va durar 6 mesos el mòbil, llavors no m'ha donat temps ni a tirar la caixa.
El tens aquí?
Potser el tinc apuntat.
O si pots demanar que te l'enviïn, que t'ho busquem ara.
Sí.
T'ho busquem ara? Clar, fem la consulta
la
en directe. Directe,
eh?
Però jo ho vaig mirar, jo ahir.
I és a dir, si ara aquí sortís en aquest cercador, que el mòbil, doncs, el tenen els Mossos... Llavors, entenc que vas a un altre pas i ells et truquen.
Tal com expliquen els Mossos d'Esquadra en aquest comunicat i també en aquestes instruccions, en el moment en què es detecta que el teu telèfon mòbil forma part d'aquesta base de telèfons recuperats, a través de l'email, ja t'apareix una opció per tal, doncs, de reclamar aquest dispositiu mòbil, i entenc que et donen les instruccions per dir-te d'on són concretament, o aquest telèfon és en aquest punt en concret, i per tant, doncs, pots passar-lo a recollir o el que sigui.
3 minuts per 4:45 de la tarda. Anem a comprovar si la Mariona pot recuperar el seu mòbil, perquè sembla que has trobat l'email.
L'he trobat.
L'email.
Vinga, va.
No, home, si
ja me l'he robat.
La ràdio.
No, però...
Però, home, és molt seguretat, personal, això.
Clar.
Doncs vinga, l'apunto.
Sí, t'ho faig jo o t'ho fas tu?
M'ho faig jo.
Vols fer mal el meu ordinador? Sí, que jo tinc obert.
Dic perquè si hem de tornar a fer el procés una altra
vegada. Són 15 números, no t'equivoquis, eh?
Sí, perquè això és la contrasenya del wifi, eh?
Ja està. Aviam. Home, seria un gran moment que recuperessis el mòbil en directe.
Més radiofònic.
Seria increïble.
Amb la contrasenya aquesta de l'email.
A més, són molts números. És com amb el wifi, que vas molt lent.
Perdona, ho trobo una gran idea, aquesta que han fet els Mossos, de poder recuperar el mòbil. Estem parlant de 1.000 mòbils, que són moltíssims. Per tant, hi ha molta gent que el pot recuperar.
De fet, 1.000 dispositius mòbils que, sobretot en els últims mesos, en els mesos d'estiu, passa que en els festivals com el Sonar, el Primavera Sound, el Cruïlla i demés, hi ha molta sostracció de telèfons mòbils.
I a festes majors, que a mi me'l van robar a la Patum.
A veure, deixa'm fer una comprovació, Mariona. Comença amb 35.
Efectivament.
I acaba amb 28.
Efectivament, també.
Vinga. Molt bé, li vaig a fotre cercar.
Quins nervis.
Imagina't, que ara surt. Com si fos la loteria, això, eh? Què diu, què diu?
L'han trobat?
Mariona, t'haig d'informar d'una cosa.
No m'agrada la teva cara, eh?
El telèfon no consta recuperat a dia d'avui, diuen. Torna-ho a provar més endavant.
Sí, home, ja.
No, però pots provar-ho més endavant, perquè suposo que els Mossos aniran incorporant tots els mòbils que vagin recuperant en aquesta web.
Entenc que ara que han creat aquest lloc web i aquesta manera, doncs, de trobar de nou els propietaris dels mòbils sostrets, en el moment en què arribi un telèfon mòbil a dependències policials, anirà a parar en aquest registre. Per tant, si havíeu perdut l'esperança, encara hi ha opcions de recuperar aquell Motorola robat a la platja, mentre fèieu una mica, doncs, la becaina, o lligàveu amb els peus a l'aigua. Sí. Pot ser que trobeu aquell Motorola, i que, per cert, enguany, 27.953 mòbils s'han robat a Catalunya. Per tant, molts telèfons mòbils.
Bé, canviem de tema. És un tema que em costa trobar les paraules per acabar de descriure exactament el que ha passat.
Sí, de fet, no sé si Catalunya està preparada per la frase cèlebre que avui ens ha regalat un dels actors més coneguts de Hollywood. Probablement frase que, si hagués dit en el context de la pel·lícula que el va fer famós, l'haguessin agafat entre tres persones i l'haguessin cardat per la borda, directament. Perquè ens hauríem estalviat la frase que ha deixat anar. Leonardo DiCaprio, en una entrevista, s'ha confessat i ha dit que emocionalment té 32 anys.
Dos quarts de cinc i 32 anys. Bueno.
Cadascú, no?
És una actitud, diuen, el sentir-se jove.
Bueno, diuen que l'edat és un número, no? Uh-huh. Tot de tòpics.
Té bona autoestima, eh?
On ho ha dit, això?
Això ho ha dit en una entrevista a la revista Esquire, on el seu amic i director Paul Thomas Anderson li preguntava: si no sabessis els anys que tens, quants anys tindries ara mateix? I ell li respon, cofoi i segur, 32. Una resposta que, de fet, doncs, evidentment, com ens ha passat a nosaltres, ha donat la volta al món i que a molts els ha servit com a explicació, com si calgués una explicació, del per què Leonardo DiCaprio sempre té parelles molt més joves que ell. De fet, en l'actualitat, l'actor de pel·lícules com Titanic està amb la model Vittoria Ceretti, que només té 27 anys. Per tant, es portarien, què, 4 anyets de diferència, no?
No, i a més va començar amb aquesta noia després que sortís una gràfica on es veia com la seva edat pujava, 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 i l'edat de les seves parelles
baixava
o es quedava allà estable. Per tant, va dir, mira, pujaré 2 anyets i així la gent no es queixa.
Ell diu que en té 32, però ja està a la cinquantena. A la proposta també d'Esquire, Anderson li fa una altra pregunta sobre l'edat, sobre si els 50 són un bon moment, doncs, per la reflexió. Li diu, tens 50 anys, però la teva maduresa emocional és de 32.
Ja.
Diu, com es porta això? Diu, sí. Bé. Diu, et fa la sensació que desitges ser més honest i no perdre el temps. Has de ser molt més sincer. Diu, és gairebé una responsabilitat perquè tens més part de la vida darrere teu que no pas davant teu. Un Leonardo DiCaprio que, una vegada més, naufraga com el Titanic.
Bé, avui també ens hem fixat en un estudi que revela que la manera com masteguem pot influir en la forma del nas. Déu-n'hi-do com estem avui, eh?
Sí, trobo que sí.
Notícies, nano.
Trobo que sí.
Mireia Mils, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure,
ja se sabia que mastegar sempre pel mateix costat pot afectar la boca, la mandíbula i fins i tot la forma de la cara. Val? Fins aquí bé. Però ara, una investigació de la Universitat de Múrcia ho ha matisat una mica més. I han vist que quan masteguem més per un costat, la fossa nasal d'aquella banda tendeix a fer-se més estreta.
Vale.
Aviam el teu nas, Roger.
A fora, imagina.
Aixeca el cap.
Això a fora.
De tot plegat, n'hem parlat amb el dentista que va col·locar els bràquets a la Mini Amal. No sé si
sí,
recordeu.
Sí, home, sí.
Val, el doctor Fernando Autran, que és metge estomacòleg i formador, i ens ha dit això.
El 90% de les persones es considera que tenim una asimetria facial. El que passa és que només un 10% aproximadament, doncs, són o bé evidents o bé motiu suficient com per fer algun tipus de tractament o bé estètic o bé funcional.
Clar, és a dir, 90% de la gent pot tenir aquesta simetria. Mm. Doncs aquestes simetries podrien venir per diversos motius, des de genètica, problemes en el creixement, males posicions o mals vicis, com posar-se el dit a la boca, per exemple, una cosa bastant típica quan ets petit, també per mastegar només per un costat, que precisament és el que explica aquest estudi.
La musculatura d'aquest costat es desenvolupa molt més que la de l'altre costat i això provoca, doncs, asimetries estèticament visibles. Entre altres, doncs, poden veure el surc nasogeniano, que és el surc que va des de la base del nas fins a la comissura labial, doncs poden ser asimètrics, inclús les narius.
De fet, segons ens ha dit el doctor, un 25% de la població pot tenir aquest tipus de mastegada predominant per un costat. També li hem preguntat com ho podem arreglar. I ens ha dit que el primer que cal fer és anar a un especialista, no, per detectar per què masteguem malament i després buscar una solució que pot anar des d'arreglar algunes dents a portar ortodòncia. Mm.
Després mirem lo del nas, si vols, Mariona.
No, jo volia com miréssim en directe, tu.
No, ens mirem els nassos, llavors.
Perfecte.
No tinc cap mena de problema. Mireia, gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Avui és dijous 14 d'agost i tal dia com avui de fa 20 anys, l'estiu sonava així. Era l'agost del 2005, totes les ràdios programaven en màxima rotació aquesta cançó que es diu Días de Verano. Aquell estiu, Amaral era un dels grups del moment després de la publicació d'un àlbum que no sé si ho recordeu, però estava carregadíssim d'èxits descomunals com aquest, per exemple. Que es deia Pájaros en la Cabeza i les ràdios tenen un problema en aquell moment perquè totes les cançons són bones. Cançó que és un dels grans himnes de l'amistat dels últims anys i que es diu Marta, Sebas, Guille i Los Demás. Dic això perquè molta gent coneix aquesta cançó amb un títol que no ha existit mai, que és Son mis amigos. Amaral va arribar a vendre 1 milió de còpies físiques d'aquest disc, una xifra que, de fet, ja havien assolit 3 anys abans amb un disc que es deia Estrella de Mar.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.
Un disc que me l'he estat mirant aquest matí, sobretot escoltant, i he trobat que té hits tan bèsties que ja no recordava com aquesta altra que es moriria por vos.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera.
En fi, fins aquí el nostre humil homenatge a una de les bandes més icòniques dels 2000, Amaral, que per cert actuen aquest dissabte al Festival de Cap Roig.
Moriria por vos.
Fem una pausa i de seguida anirem fins a un dels restaurants que vam veure ahir a Joc de Cartes.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Mulla't aquest estiu amb Kia i demana'ns més ofertes. Refresca't amb condicions especials. Entrega immediata i avantatges extra només aquest mes. Però afanya't, l'estiu no espera. I les unitats són limitades. Consulta en condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Nois, va, que abans de sortir de viatge hem d'actualitzar l'aplicació de Catalunya Ràdio per poder-la escoltar des del cotxe, també.
Sí, que a més ens faran més guapos i civilitzats.
I amb la mirada pura i brillant.
Els teus podcasts preferits, les nostres 4 emissores, tota la nostra oferta de continguts, directament a la consola del teu vehicle.
És un missatge d'interès per tots els Josep Maries.
Que l'aplicació de... Dic l'app,
poder?
Que l'app de... Que l'app de Catalunya Ràdio us acompanyi.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Another sunny day, I met you up in the
garden. A Catalunya Ràdio,
You were taking plans, I took you back your burden.
La tarda d'estiu.
Present, future, haunting the heart.
5 minuts i 3 quarts de 5. Carla Rubio, molt bona tarda, de nou.
Bona tarda.
Escolta'm, ahir vam veure aquest segon episodi de Joc de Cartes d'estiu. Deixa'm mirar aquí l'estudi qui se'l va mirar, Mariona.
Sí, oi tant.
En directe?
No, l'he recuperat.
A la carta, eh?
Oi tant, a 3CAT.
Aleix?
També, com la Mariona.
A la carta, i tu carta. Crec que pot ser a velocitat doble?
Sí, jo me l'he posat per dos, perquè el volia veure abans d'arrencar el programa.
Sandra Grau, bona tarda.
Molt bona tarda.
En directe?
En directe, molt jo sóc molt impacient, no
molt
podia esperar.
Bé, molt bé. I tu, Carla, en directe o a la carta?
En directe, per TV3. I tu, Roger?
Jo, mira, després de dinar i abans de començar el programa, me l'he estat mirant a velocitat normal a la redacció.
I què t'ha semblat?
Reia sol, t'ho poden dir els meus companys, que em sentien riure, perquè ja tinc un dels personatges preferits que quan surti ja et diré quin és. Però n'hi ha un que m'ha agradat molt, de personatge.
Nervis, ganes de saber-ho.
Sí, escolta'm, a veure, tu no ets aquí a l'estudi, tu ets fora, eh?
Exacte, he tornat a dinar fora perquè he dinat a un dels restaurants que vam veure ahir i on, per si m'arribes no ho va deixar prou clar, s'hi fa arròs.
Arròs caldós, arròs negre, arròs melós, arròs mar i muntanya, arròs de verdures, arròs del senyoret, arròs a la cassola, arròs amb llamàntol, arròs amb costelles, arròs amb bolets, arròs a la piula, paella.
Segur que recordeu el primer episodi, que va ser la setmana passada, perquè ens va donar molt per comentar, però no patiu, perquè aquest segon no s'ha quedat curt.
De fet, ja continua el mal ambient, d'alguna manera, no?
Sí, 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 no és la primera vegada que veiem personatges que destaquen molt, ni tampoc és la primera vegada que a Joc de Cartes fan una temàtica relacionada amb l'arròs. Ja s'havia buscat el millor arròs per altres zones, com per exemple pel Delta de l'Ebre, però aquest cop s'han basat en la zona del Barcelonès. Us he de dir que és una temàtica que a mi va fer molt feliç, perquè com que ja sé que sempre m'envieu fora a l'estudi a provar els diferents restaurants, doncs em vaig alegrar per saber que avui dinaria paella, que és el meu plat preferit.
I a més així és que dijous, que el dijous es menja paella normalment a molts restaurants.
Sí, oi?
Sí,
és com el dia.
Sí, dijous paella, i tant.
Així que per mi, vaja, va ser una alegria, però crec que va ser una alegria per molta gent, perquè és un tema molt estiuent, que jo crec que va entrar molt bé, no sé vosaltres, però a mi se m'ha passat molt ràpid. I és un tema amb el que s'ha de ser molt exigent, perquè el món de l'arròs és molt complex. Que estigui al punt, el sabor, que sigui el just, però que no es passi massa. És a dir, és una cosa boja. I aquesta exigència es nota al llarg del capítol, perquè vam veure alguns restauradors que no en deixaven passar ni una. No sé vosaltres què us van semblar els concursants.
A mi em van encantar. Bastant dolentots en el sentit de que anaven a concursar, i suposo que ara els sentirem. Però hi havia concursant juganer.
Home, jo crec que hi havia concursant que no em deixava passar ni mitja. És a dir, que anava a buscar fins i tot sota el marbre, eh?
Hi havia estratègia. És allò que dius, vas a jugar. Hi ha gent que diu, vinga a passar-m'ho bé. Hi havia estratègia allà.
Sí, 100%. 100%. Hi havia molta estratègia. I, bueno, vam conèixer també tres restaurants, tots molt diferents entre ells. En primer lloc, vam trobar el restaurant Barraca, de la Paola i en Mel.
Soc la Paola, tinc 30 anys i sóc directora de recursos humans del restaurant Barraca.
Soc el Mel i sóc el director d'operacions del restaurant Barraca. Em considero una persona...
És un restaurant situat a la zona de la Barceloneta, és així molt mediterrani, amb molta varietat d'arrossos. A part d'arrossos també trobem tapes, trobem peix... Bueno, aquest tipus de restaurant. En segon lloc, teníem l'espai versàtil d'en Dragos i en Santos.
Soc el Dragos, tinc 48 anys, soc el copropietari d'Espai Versàtil i estem a Port de Badalona.
Jo sóc el Santos, tinc 55 anys, i amb la Sílvia, la meva parella, som els altres copropietaris de l'Espai Versàtil. Aquí, el Dragos...
Doncs, com ha dit en Dragos, és un restaurant situat al Port de Badalona, i ells diuen que no fan paelles, sinó arrossos amb coses. Ja. I el seu tret diferencial que vam poder veure ahir era que també ho feien al forn de llenya. que era com aquest upgrade, no?
Aquest extra.
Exacte. I per últim lloc teníem el restaurant Maisy d'en Pep i l'Iris.
Soc el Pep, tinc 48 anys i sóc el propietari de Maisy Barcelona.
Soc Iris, tinc 30 anys i sóc la directora. El meu dia a dia aquí...
Aquest restaurant també estava situat a Barcelona. Aquest cop, no a la Barceloneta, sinó per la zona de l'Eixample, que és una cosa que va cridar l'atenció, perquè no t'acostumes a pensar que un restaurant més així de rossos està per aquesta zona. Però bé, que sapigueu que és un local que ja existia a Formentera i que just aquest gener el van decidir obrir aquí a Barcelona. Uh-huh. I presumien molt d'això de cuina de l'àvia, aliments frescs, naturals, de qualitat... Una cuina com molt tradicional. Una tria de restaurants, per mi, boníssima, perquè vam veure plats que feien molt bona pinta, locals molt bonics, jo crec que tots els establiments estaven molt bé, però també perquè ens van donar concursants amb molt de caràcter, que això, com hem dit abans, ens encanta, sí. I ja és una característica sí. del programa, uh-huh. i situacions una mica delicades.
Bueno, he provat els arrossos, eh?
Què?
Sí, sí.
Són cruixents.
Sí, sí, molt cruixents, sí, sí. No és cap excusa, eh? Però això no fem normalment amb un i tal. Demanem perdó i si voleu repetir algun de vosaltres, estem a la vostra disposició, eh?
Moltes gràcies.
Vale?
Molt amable.
Gràcies.
Aquest és un moment bastant tens, jo diria que dels més tensos poder, i mira que n'hi van haver, que vam viure ahir, on a l'Espai Versàtil, que és aquest restaurant que dèiem que està al Port de Badalona, el cuiner no va fer prou l'arròs i va quedar massa cru. Clar, en una competició sobre el millor arròs, això, evidentment, va ser un problema.
Clar, és una cosa que has de fer i la fots malament, vull dir, llavors, clar, sí que és un problema gros.
Sí, va ser un problema, jo crec, bastant gros. Però és veritat que ho van afrontar molt bé. És a dir, ho van admetre, van demanar disculpes i, a més, no els hi van cobrar els arrossos.
Cert.
Que això és un gest que alguns van assenyalar d'estratègia. Jo vull saber vosaltres què en penseu.
A veure, Mariona.
A mi em sembla que si això ho farien també amb els clients normals, d'acord, però jo no m'imagino a pràcticament cap restaurador, si la cagada no és molt gran, dient, tranquil, l'arròs, que val 25 euros per persona, no el pagueu, perquè no estava prou bé.
Tu creus que ho fan perquè hi ha la tele?
Exacte.
I que si hi haguessis anat tu com a clienta normal, te l'haguessin cobrat igual.
La resta t'ho poso en un tàper i t'ho portes a casa.
Jo crec que hi ha un component, evidentment, de mediàtic, és a dir, hi ha les càmeres davant i actues d'una manera que potser no seria l'habitual, però sí que és cert que crec que ells dos són prou humils com per acceptar que l'han cagat, com dèiem ara, i crec que fins i tot podrien actuar així amb un client enrabiat, allò que...
Estan
diu...
recollint, eh? Veig.
Exacte,
que estan... Carles, estan recollint, suposo,
el servei.
Sí.
Estan acabant. No, m'agrada, sí, no. A mi m'agrada, eh? Vull dir, m'acompanya, i això. Sandra.
Sí, al final jo crec que hi ha un tema d'honradesa, no? És a dir, portar un tiquet i dir, aquí ho teniu, quan saps que no s'han menjat l'arròs perquè era cru, a mi em faria una mica de vergonya. Llavors, jo crec que haguéssim fet el mateix amb el client.
Uh-huh. Però és que ets un restaurant d'arrossos. És que...
És molt mala sort.
La pífia és gegantina.
Però ells expliquen que habitualment ho fan amb un servei, doncs, per exemple, allò que et diuen sempre, mínim dues persones, i llavors ja fas la paellera d'una manera en concret, si la fas en racions individuals, entenc que pugui sortir diferent de l'habitual.
Carla, aquest no va ser l'únic problema, no?
Exacte. Sigui com sigui, és veritat que encara van tenir més problemes a l'Espai Versàtil.
Dit que tenia un pèl
sí.
al gelat. Doncs no veiem pèls, cap pèls. I fica la pinça...
Com?
A veure...
Però crec que és com del teixit,
hòstia.
Això.
Sí, perdoneu, eh? Perdoneu. Fem canvi, eh? Perdoneu.
Gràcies. Jo l'havia vist, estic segur, si no li dic.
Jo et dic que hi ha un pèl, tu el busques. I si no hi ha cap pèl, et calles i em treus un altre gelat de nou i fin del drama. No vens amb unes pinces a dir-me on està el pèl.
Hòstia, noi, s'ha tornat a liar, Carla.
Es van trobar un pèl a un dels plats que servien, que era com un petit gelat que l'acompanyava, però us he de dir que el problema no va ser tant aquesta situació en si, sinó qui s'ho va trobar.
Vale, perquè no em cobres arrossos, però no ha sortit bé. No em cobris un tàrtar que ha sortit amb un pèl. Llavors, no? Estem parlant de que no cobres perquè no ha sortit bé. Doncs fes-ho tot. Fas només una part per posar-te la medallita. A mi no em cola, ho sento, em sembla un... que em prenen per... el que no sóc.
A qui acabem d'escoltar és l'Iris, del restaurant Maisy. Va ser la gran protagonista del capítol d'ahir.
La meva preferida, t'ho dic, eh?
Sempre,
juro, la meva preferida.
Sempre li agraden els antagonistes.
A mi també.
Ja, és a dir, qui no hagi vist el capítol o els que l'hagueu vist, a mi se'm guanya l'Iris a l'últim plano de l'episodi. A l'últim de tots, els últims 5 segons...
Aquell somriure per sota.
Se li escapa el somriure. I jo dic...
Ai, sí, eh?
Iris... Sí.
T'has posat tonto, eh?
No, tonto no, però dic Iris, sí. Perquè veig que era una mica un paper que se li desmunta i em fa molta gràcia.
Tu creus que en el fons no és tan dura, no, l'Iris?
No, tu has vist aquell somriure que se li escapa al final.
És duríssima, és duríssima.
Ella va a concursar. Ella és un tros de pa.
Res.
Bueno, no ho sé, la meva sensació.
Un tros de pa. És a dir, tu aniries a dinar en un restaurant amb l'Iris?
Després del somriure final que vaig veure al capítol, sí.
Tu tampoc te la creus, oi, Carla? Jo no me la crec.
Jo penso que a mi em costaria, jo que sí que sóc un tros de pa de veritat, a mi em costaria fingir aquest paper, per molt que fos un programa de la tele. De fet, jo us anava a dir que per mi va seguir una mica l'estil Lara, que és la concursant del programa anterior de la setmana passada, que també va ser molt polèmica, en el sentit que les dues eren incapaces de dir res positiu de cap plat. Us he de dir, però, que la Iris, a diferència de la Lara, no jugava sola perquè el seu company, en Pep, tampoc no es tallava de res. És a dir, ell també anava duríssim i la resta de concursants jo crec que van quedar superfarts i jo sí que penso que l'actitud de l'Iris i en Pep va incomodar una mica. Jo aquest somriure que tu, Roger, t'ha guanyat, a mi m'ha costat més, eh?
Ja. Perquè com va acabar aquest enfrontament amb en Pep i l'Iris?
Doncs, Roger, com sempre, tot va explotar al moment de la confrontació.
La cuina estava molt bruta. Vam trobar una sèpia o algo així sense... Etiquetar oberta, feia molta pudor. Els congeladors estaven bruts. Quan vulguis les obres i veuràs bruts. Les neveres estaven brutes.
Els congeladors eren bruts.
No, és que la molta porqueria que diu dels fogons de l'arròs és que va aixecar, va quasi desmuntar tota la cuina i hi havia 3 grans d'arròs secs.
Teníem dos bàndols clarament diferenciats en aquesta confrontació. Per una banda, en Pep i l'Iris, que són els dos restauradors que acabem de comentar, i per l'altra banda teníem els restauradors dels restaurants Barraca i Espai Versàtil, que jo crec que va arribar un moment que estaven ja ni tan sols volien guanyar joc de cartes. Jo crec que ells el que volien és que en Pep i l'Iris no guanyessin.
Sí,
o sigui,
totalment.
Jo crec que ells ja remaven a favor d'això. No sé vosaltres què us va semblar aquesta confrontació, si veu viure tensió o no.
Jo no sóc gens fan de l'Iris, però sí que és veritat que aquella sípia, quan van obrir aquella carmanyola, a mi em va fer una angúnia que la tele, és com si sentís l'olor. Per tant, aquell punt sí que crec
però
que era important.
Et fa angúnia perquè ells t'expliquen que t'ha de fer angúnia o realment et fa angúnia perquè ho veus?
Jo allò no m'ho hagués menjat. Tu t'ho haguessis menjat?
Jo tampoc hi veia que fes mala pinta.
Què vols que et digui?
Carla, hi ha un moment molt delicat, no?, de l'episodi, que és quan es revela qui ha posat cada nota.
Exacte, sempre on hi ha més tensió és quan es donen les notes, però aquest cop n'hi va haver més, perquè s'ha de tenir en compte que els restauradors del restaurant Maisy, Pep i l'Iris, van arribar a ficar notes com, per exemple, un 0.
Porto 33 anys a la professió i jo això de pujar 0 a algú tenia que estar en mal estat.
Per mi, el meu criteri és que jo aquell arròs no me l'haguera menjat. Si jo me'n vaig a un restaurant i em posen aquell arròs, jo el torno.
És un debat molt llarg de saber si es pot posar un 0 o no, què implica posar un 0, per això deixarem que s'espavilin ells. I anem directament a les notes finals, Carla.
Exacte. De notes finals, que és la mitjana entre la nota dels concursants i d'en Marc, el restaurant Maisy, d'aquests restauradors tan polèmics, van quedar tercers amb un 5,2. Un aprovat. L'Espai Versàtil, que és aquest restaurant que hem comentat que va tenir problemes amb l'arròs, va quedar en segona posició amb un 5,4 i el guanyador va ser el restaurant Barraca amb un 6,8. Tot i que la nota d'en Marc, o sigui, al final la nota final és una mitjana, no? Però la nota sola d'en Marc Ribas era un 9, que és una nota altíssima. Per això m'he vist obligada a venir a dinar aquí, al restaurant guanyador, al Barraca, a comprovar-ho.
Molt bé, no?, triar-te el millor, Carla.
Has vist quina estratègia?
Sí. I em sembla que no sé si has dinat sola, però almenys ara no estàs sola.
No, exacte. No estic sola. Estic amb un dels restauradors del restaurant Barraca que vam poder veure ahir a Joc de Cartes. Bona tarda, Mel. Com estàs?
Molt bona tarda.
Deus tenir ressaca, no?, de la victòria d'ahir.
La veritat és que sí, em vaig prendre un gin tònic per celebrar.
No, és molt important celebrar les coses, eh?
Jo crec que sí.
A veure, abans parlàvem i m'ha creat molt l'atenció de que el restaurant està ple després de l'episodi d'ahir, que heu rebut moltes trucades i que de fet comentaves, i ara voldria que ens expliquessis una mica millor, que per la zona del restaurant, que és la Barceloneta, normalment teniu un tipus de client molt concret, que no arriba a ser com un client local de la ciutat de Barcelona, i que arrel de l'episodi d'ahir no només heu augmentat en reserves, sinó que esteu trobant... molts més clients d'aquí de Barcelona, no? Comentaves?
Sí, estem aconseguint, és el nostre propòsit, que la gent local, la gent barcelonina, vagi a conèixer-nos i a provar tots els nostres plats i tinguin una bona experiència. Aquest any, turísticament parlant, a Barcelona, en la meva opinió, no és el millor any. Llavors ens costa pues, aguantar un negoci aquí a la Barceloneta, ja que els lloguers i tot són caríssims.
Clar. Però bé, diem-ne que el programa ha fet la seva feina i ha tingut la seva repercussió.
Totalment, estic molt content. Només no han passat ni 12 hores i hem tingut bastant de bona repercussió amb gent d'aquí de Barcelona.
A veure, va guanyar, però va ser una victòria que no va ser fàcil d'aconseguir.
Pregunta-li per l'Iris. Hola, Mel, t'estem escoltant, des de l'estudi.
Hem quedat per fer una cervesa demà amb l'Iris.
A veure, l'hem comentat molt aquí, aviam, la seva actitud. Tu, sisplau, què en penses? Anem directe. Jo li volia fer una mica de conté, Roger, però si tu vas a saco, doncs
sí,
dir-hi tot.
Sí, a saco. Tema Iris, la, és el que interessa.
Dos dies.
Exacte, aviam.
Que la vida són dos dies. Pues a mi l'Iris, sincerament, penso com tu. Sí, a mi em va caure molt bé. L'únic, sí que és veritat, que crec que la seva estratègia va ser bastant dolenta, però no crec que sigui una mala persona. L'únic que va fer el seu paper, però li ha sortit el tiro per la culata.
Fora càmeres, mantenia aquest paper?
És que era simpàtica, o sigui, va haver molt bon rotllo dintre que acaba entre tots els concursants des del minut 1. També us dic que, bueno, per mi és el meu primer programa que he gravat, i el primer dia tot era flors i violes, i a partir del segon ja es va començar a engrescar una miqueta més tot.
T'he de confessar, però, que aquí hem comentat molt l'Iris, perquè clarament ha donat molt per comentar, però l'inici, això igual és la meva opinió, però qui semblava que seria més dura era la teva companya, la Paola. Però de sobte és veritat que es va com relaxar i més aviat tenia l'actitud contrària, que de fet suposo que ho vas veure, però això va provocar algunes opinions.
Totalment.
La Paola crec que és una persona que... m'apareix que li agrada un poquet dur-se contrària sempre, no? Perquè jo cada volta que deia una cosa i no, o sí, saps?
Portàveu la contrària?
No, jo crec que no, i nosaltres tampoc dintre del cap no teníem cap estat. Ja sí que és veritat que vam parlar de que si algú es sentia més confiança d'anar parlant, pues que tirés cap endavant, i en aquí sentit el primer capítol va ser la Paola, que va agafar una miqueta les riendes.
És a dir, una mica estratègia.
Bueno, no, és que tampoc va ser estratègia, però bueno, és una persona amb un caràcter molt fort, amb coneixements, i el que veu malament ho diu.
Que això també està molt bé.
Sí.
Tot i que no seguissiu cap estratègia, ara mirant en perspectiva, et penedeixes d'alguna cosa del teu pas pel programa? Faries alguna cosa diferent?
No, perquè també soc partidari que no es té que aprendre de les experiències i no arrepentir-se de res del que un fa.
Molt bé, doncs
és
això
que
està...
Estem sentint els coberts aquí a l'estudi.
Sí, estem aquí ara remuntant pel sopar, tio, que avui tenim ple.
Hòstia, clar, ara ja, és a dir, acabeu el servei del dinar i us poseu ja directament amb el sopar?
Sí, perquè se solapa, perquè com nosaltres encara no hem canviat l'horari, sopem a partir de les 10, quasi, els catalans. Uh-huh. Llavors ara comença el torn dels estrangers, que comença a les 6 i mitja, més o menys.
Clar.
I avui molta més gent, no?, pel que dèiem.
Bueno, ho hem notat, la veritat, ho hem notat tant amb comensals com al final, que es veu reflexa amb la facturació.
També, Mel, sigues sincer, a part de fixar-te en la repercussió que ha tingut Joc de Cartes en el vostre restaurant, també has estat mirant els restaurants de la resta.
Sí, per exemple.
Com anaven les ressenyes i tot. També t'has fixat en el restaurant de l'Iris, si hi havia hagut conseqüències o no?
Sí, hi ha hagut bastant... Bueno, és que ahir en una hora va ser una passada. O sigui, han baixat dos punts quasi de Google.
De les ressenyes. Ara
de les
tenen...
ressenyes, sí.
És a dir, vosaltres heu baixat, Mel?
No, nosaltres no. Ah. El Macy, al carrer Aribau, Còrsega, que també... vull defendre d'alguna manera el local aquell, perquè també la gent jo crec que tindria que anar allà per opinar i després posar la ressenya.
Totalment. A mi em sembla també molt injust que la gent sense haver-hi anat, home, i per un programa de tele, fiquin unes reviews tan baixes. Sí, molt d'acord.
Que entenc la gent, que t'agafa la impotència d'haver una noia, però tornem a allò d'abans, que ha sigut, jo crec que ha sigut una actriu, sincerament, que no ha fet el paper que tocava. Però crec que és bona tia.
Doncs Roger, tens raó, eh? Sort que vas veure aquell somriure.
A mi aquest somriure del final. I a Mel també sé que l'ha vist, aquest somriure. Ens desgusta el personatge.
Vols que et reservi una taula? Vols que et reservi una taula amb l'Iris aquí?
Mel, no em facis dir aquestes coses per la ràdio.
Perquè ella hauria, la millor, tio, hauria, de
voler venir, hauria de voler venir ella.
Està nerviós.
I escolta'm, si ens serveixes tu, no sé si aniria gaire bé la cosa.
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Jo crec que us heu de conèixer, això està claríssim, Roger. Munta-t'ho com sigui, però us heu de conèixer.
Ai, per favor.
Et passo l'Instagram, Roger.
El teu verd, Mel.
Després tot passa.
Ara ho mirem, sí, perquè això per la ràdio no toca. Hòstia, estic fotent nerviós. Carla, Mel, moltes gràcies, eh?
Gràcies
un
a
plaer,
tu.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, una abraçada.
Ai, quina calor. Arribem a les... Quina hora? Les 5, no?
Ja no saps ni quina hora és, eh?
Sí, va, fem el butlletí i ara mirem què fem.